al matí de Ràdio Sabadell.
Afortunadament, cada cop hi ha més perfils a les xarxes socials que trenquen alguns silencis sobre les exigències socials respecte als seus cossos. D'aquesta tendència, coneguda com a body positive, en parlem ara mateix amb la Mara Jiménez, una sabadellenca, cantant, actriu i també activista a través de les xarxes socials, a través en concret del seu perfil Croquetamente, que va néixer arran de la pandèmia i d'una necessitat vital, una necessitat interna de compartir les seves pròpies vivències.
Luchar por un modelo de sociedad en la que todos los tipos de cuerpos sean aceptados de la misma forma. Dejar de rechazar y castigar el cuerpo que tenemos y empezar a cuidarlo de...
Doncs nosaltres el que volem fer és ara conversar amb ella. Bon dia, mare.
Bon dia.
I benvinguda al matí. Escolta, explica'ns això, com neix, no?, aquesta necessitat d'explicar les teves vivències i també d'empoderar d'altres dones.
Bueno, doncs, com tu dius, és una necessitat que neix en mi quan em recupero d'un trastorn de la conducta alimentària que m'ha acompanyat durant més de 10 anys de la meva vida, des de l'adolescència. Quan em vaig recuperar, vaig necessitar la veu que un dia vaig necessitar jo i que no vaig tenir, malauradament, perquè em sembla que fa molt poc, però fa 10 anys no hi havia la informació que hi ha avui d'aquests temes i, bueno, doncs vaig necessitar obrir un perfil on poder parlar d'aquelles coses que a mi m'inquietaven i que a mi m'havien fet mal i connectar amb la gent i, bueno, doncs afortunadament ha sigut així i molta gent necessita escoltar aquest missatge i connectar amb ell.
Explica'ns això, no? Doncs, clar, fa 10 anys, com ara explicaves, no hi havia la consciència d'ara, no? Com ho vas viure tu i també... com et va ajudar també doncs, tenir la informació i potser el suport i l'acompanyament necessari, no?, per estimar el teu cos.
Va ser molt difícil, perquè sembla que fa, com dic, fa molt poc, però bueno, són 12 anys concretament des de que va passar tot això. A les escoles no hi havia la informació que hi ha avui, ni sobre el bullying, ni sobre els trastorns de la conducta alimentària, ni es feia suficient consciència d'això als adolescents. En aquella època aquestes coses eren coses de niñas que es passaven en seguida i bueno, doncs no va ser així. En aquest cas doncs, vaig portar tot el meu camí sola, no vaig tenir el suport que en aquell moment es necessitava per una qüestió de desinformació i amb el temps vaig trobar nous referents que parlaven d'aquests temes, que mostraven una realitat diferent i vaig començar a aferrar-me a aquests referents per veure si em podien servir i així va ser. Vaig aconseguir recuperar-me després de molts anys, després de més de 10 anys de lluita amb els trastorns de la conducta alimentària i bueno, doncs, fins al moment d'avui.
I explica'ns, perquè clar, evidentment els mitjans de comunicació, la publicitat, el cinema, no?, les xarxes socials no ajuden, no?, amb els ideals de bellesa, no?, amb aquesta perfecció irreal, no?, que el que genera doncs, és aquesta frustració, no?, entre moltes dones i homes també, evidentment.
Sí, o sigui, els cànons de bellesa doncs, estan estipulats d'una forma bastant irreal i bastant poc assumible per moltes persones. Això el que genera és molta frustració a nosaltres mateixos, no? I aquesta necessitat de buscar pertany a algú que és una necessitat bàsica, però no ens ensenyen a apreciar la diversitat. I és molt difícil apreciar-la quan tots els referents que tens al voltant, com diem, a la cultura, i tot i que això pertany al sector, doncs és així, no? No se'ns ensenya la diversitat, és al contrari, és com assenyalada i no ens ajuda això a empoderar-nos i a estimar-nos, sinó a diferenciar-nos, a sentir-nos els diferents, els que no serem acceptats, i això genera molt malestar a les persones.
Per això m'agrada, no?, perquè en un món tan perfecte com és Instagram, no?, que a vegades fins i tot genera ràbia i frustració, no?, de veure que tothom és perfecte, doncs que hi hagin propostes com la teva, no?, que reivindica i que precisament empodera les dones doncs, a reivindicar doncs, aquesta diversitat, no?, aquesta imperfecció. Com vas doncs, a pensar, mira, doncs, faré un perfil i explicaré doncs, a tota aquesta necessitat que tinc?
Doncs ja et dic, va néixer de voler explicar la meva història. És com que no m'havia sentit escoltada mai i pensava que, bueno, doncs fem un perfil i expliquem-ho aquí, no? I aviam què passa. I bueno, doncs la cosa va anar creixent i vaig arribar a persones que es trobaven en la mateixa situació que havia estat jo i que el meu perfil i la meva experiència i la meva història els servia per com una referència, el qual és una cosa que t'omple molt, no? Perquè penses, ostres, ho estic aconseguint, no? Estic aconseguint que el missatge arribi i que puc evitar que una altra persona se senti com em vaig sentir jo, no? De sola i de perduda en uns temes tan importants com aquests, no? Llavors, doncs, va néixer d'aquí, no? I de també aquesta idea que tu dius de quan les xarxes socials ensenyen sempre una idea, una imatge, no? I hem de valorar la diversitat i hem d'estar allà, perquè del que no es parla sembla que no existeixi, i sí que existeix. Llavors jo volia ser aquest tipus de perfil, d'una persona diferent, i començar a parlar de que no hauria d'haver-hi diferències entre jo i una altra persona per al nostre tamany corporal.
Doncs sí que existeix, i el resultat és que déu-n'hi-do la difusió, la demanda de la gent, no?, per als teus continguts. Escoltem algun d'aquests, dels teus vídeos, i de seguida continuem parlant.
Gente gorda haciendo cosas, dígame. No quieres que la gente gorda se beneficie de tus impuestos a la sanidad porque estar gorda es su problema. Vale, ¿qué propones? ¿Pesar a la gente al llegar al hospital, por ejemplo? Ah, vale, no, solo dejar sin atender a la gente gorda que entre con un pronóstico de infarto. A ver, cositas. ¿Recuerdas algún hecho traumático que te haya provocado este odio y esta crueldad hacia los cuerpos gordos? Hombre, un poquito cruel, sí. Más que nada porque yo nunca entraría a juzgar tus hábitos o el tamaño de tu cuerpo para valorar si eres apto o no para recibir asistencia médica. Y tampoco me plantearía jamás que tú no pudieras disfrutar de mi aportación en los impuestos.
Em sembla brutal el teu missatge, i a més utilitzes també la ironia, no? L'humor, suposo. No sé si també, doncs, evidentment, tindràs molts seguidors, però també tens haters?
Sí, clar, perquè aquestes coses, o sigui, generen un debat, no? I la gent, doncs, els hi fas qüestionar-se i els hi fas anar a aquelles coses que ells creuen, no? I quan parles d'aquests temes, jo em baso en experiències que visc com a persona grassa, no? I jo em trobo amb gent que em diu que a la gent grassa no hauria de tenir accés a la sanitat pública perquè estar obès és una elecció, no? Llavors, clar, aquestes coses, doncs, estan. Però, com deia el Quijote, no? Senyal que cabalgamos, no? Si la gent parla, si la gent està fent soroll amb això i està contradint el que jo dic, és senyal de que estic fent alguna cosa bo. És senyal de que estic creant un missatge que genera debat, que genera qüestionar-nos, que és una cosa importantíssima. Però sí, hi ha molts haters. He de dir que soc molt afortunada perquè tinc molts més que no són haters. Hi ha molta gent disfrutant del contingut, gaudint del que estic fent, i em quedo amb això. Els haters, doncs, al final són gent que també ha de treballar les seves coses i entenc que són temes molt delicats i que quan tenim una creència molt forta, doncs costa trencar-la.
Explica'ns, perquè a més, tu ets molt jove, no? Quants anys tens?
Tinc 25.
25. Suposo que també, doncs, les plataformes socials us ofereixen, doncs, aquesta proximitat, aquesta interacció, no? Aquesta visibilitat que és molt important, i també, doncs, per fer-ho a través d'aquest llenguatge, no?, que els joves també utilitzeu molt.
Sí, o sigui, aviam, les xarxes socials, la part bona que tenen, la dolenta, és que arribes a molta gent i a molta gent, doncs, no té respecte, que és així, no? I la gent, a més, és molt fàcil amagar-te darrere d'un usuari i, doncs, dir barbaritats com aquestes i com moltes altres que rebo de gent desitjant la mort, altres, i coses així molt, molt crues, no? Sí, sí. Llavors, el que passa és que és un lloc de molta proximitat. És com que hi ha una pantalla que et separa, però tu sents que l'altra persona està allà per tu, sents que et contesta, sents que tens un vincle, no? Llavors, això per mi, per exemple, és molt important. Amb la gent que em segueix, jo sempre estic intentant, doncs, contestar, estar allà, escoltar-les, perquè tothom té una història que vol explicar. I en perfils com el meu, la cosa que més m'agrada és que s'incentiva que la gent comenci a parlar, comenci a donar la seva percepció, la seva opinió sobre les coses.
Doncs avui descobrirem aquest moviment, també el body positive. Ara després ens desgranaràs més, no?, que és aquest nou món sobre l'acceptació corporal, no?, i que suposo que ajuda i molt a totes les dones jutjades, no?, pel seu aspecte o a vegades fins i tot per la seva manera de vestir.
Gente gorda haciendo cosas, dígame. Una chica gorda vistiendo un color que no es el negro, madre mía, vamos a ver. Oye, pues le sienta muy bien el animal print, no cualquiera lo... No, que digo que ya le vale, que hay que tener mucho valor, sí. Claro, porque toda la vida los cuerpos gordos se han escondido bajo el negro y las prendas anchas porque no es cuestión de enseñar ese cuerpo serrano, sí. ¿No te parece que ese puede ser precisamente el punto? Me refiero a que a lo mejor esa chica se ha cansado precisamente de avergonzarse de su cuerpo y esconderlo y ha decidido vestirse a su gusto, pues independientemente de si la sociedad lo aprueba o no. No te lo esperabas, suele pasar. A ver, te diría dos cosas importantes. La primera, vamos a dejar que todo el mundo haga lo que salga de la seta, ¿eh? Hablando mal y pronto. Y por otro lado, es muy importante reeducar nuestro concepto de belleza, el que tenemos ahí en la cabecita. Es complicado, lo sé. Hay personas que no les gustan las croquetas, que te voy a decir yo. Sí, es que al final lo que diga la sociedad...
Doncs, clar, és que és sorprenent, però és veritat. És que moltes vegades, doncs, temes que dius, doncs, només, doncs, el color de la teva roba, no? Que a vegades, doncs, per el teu fet, no? Per segons quina talla utilitzes, ja sembla que no pots vestir d'una determinada manera.
Sí, i quantes vegades no hem escoltat un comentari de on va aquesta noia vestida així, per què es posa aquesta roba, si aquesta roba no li senta bé, perquè aquesta roba no està feta per cossos com el seu. Llavors, totes aquestes coses són de les que hem de parlar, no? I la gent es queda amb el missatge, doncs diu, ah, però és que a mi pot no agradar-me una persona grassa. Sí, està genial, perquè sobre gustos no hi ha disputes, però hem de saber qüestionar d'on venen aquestes preferències, d'on venen aquests judicis que tenim cap a segons quins cossos, cap a segons quines condicions físiques, no? I llavors, sí, són temes des d'això, ja et dic, des del el vestir d'una manera, des del comportar-te d'una manera, el ser una persona oberta, parlar a xarxes socials, és com que ens diuen que fem apologia de l'obesitat perquè estem a les xarxes socials promovent que la gent s'estimi. El que passa és que no ens agrada que una persona que és d'un col·lectiu oprimit, com hem sigut nosaltres fins al moment, doncs sortim a dir, ei, escolta'm, pots estimar-te amb el cos que tinguis, no? Això, doncs, hi ha molta gent que no li agrada perquè els fa qüestionar-se el que senten i el que pensen. És normal.
Hem de parlar del nom, que em sembla superencertat, i a més hi ha tota una història darrere, un homenatge a la teva àvia. Explica'ns això.
Sí. Doncs aviam, jo fins al moment tenia només el meu perfil personal, bueno, d'artista, penjant els meus covers i tal, i la meva feina a nivell d'actriu i de cantant, i sempre parlava de les croquetes de la meva àvia Virtu, que són les que més m'agraden, i sempre estava allà. I llavors els meus amics sempre em deien, és que eres la reina de les croquetes, tal. I quan vaig fer el perfil pensava, ostres, ha de ser un nom que em connecti amb mi, no? No vull posar hablo de, no? Sinó una cosa com original. I vaig pensar, escolta'm, doncs croquetamente, que és una cosa que sempre dic jo molt, que tinc l'estat del WhatsApp i tot, i vaig pensar, també té la paraula mente, que és una de les coses que més vull parlar, no? De les coses mentals, de la salut mental, de la importància que té, i així va sortir croquetamente.
I sort, eh? I benvinguda, doncs, aquest nou perfil a Instagram, que atenció, tens vídeos que acumulen 95 visualitzacions i més. Com es porta això? No sé si et reconeixen molt, si t'aturen pel carrer, hem de dir que hi ha molta gent que et coneix.
Sí, la veritat és que sí, estic molt contenta d'estar arribant a tanta gent, la veritat és que sí, s'ha fet bastant viral els vídeos i la veritat és que és una sensació molt estranya perquè un dia te'n vas a dormir i el dia següent et lleves i tens molta més visualització, tens molts missatges, tens molta gent que està pendent del que fas, és una responsabilitat, però a la vegada estic molt contenta perquè a mi el que m'importa és que el missatge arribi, a mi la popularitat en si no m'interessa tant com que a la gent li arribi el meu missatge, vull dir, és el que més m'importa, que tothom que està al meu compte està pendent pel que dic, saps? Per les coses que puc aportar.
Vinga, escoltem més fragments del teu compte.
Gente gorda haciendo cosas, dígame. Un usuario se ha ofendido por tu comentario, vamos a verlo. Vale, veo que has puesto, qué vergüenza, deberías adelgazar para estar más guapa. Ya, no entiendes por qué la molestas si lo dices por su bien. A ver, ¿qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? La nariz, vale. ¿Y qué te parecería entonces que se te humillara públicamente por tu nariz o por cualquier otro rasgo de tu cuerpo que sea poco normativo? No te gustaría, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Ah, porque la obesidad es una enfermedad. Vale, entonces es mejor que humillemos públicamente a todo aquel que sufra una enfermedad, como según tú es la obesidad, pese a que la OMS...
Doncs, per què costa tant, mare? Per què costa tant deslliurar-se també de les imposicions de la societat?
Bueno, perquè és el camí difícil i jo crec que ningú vol triar el camí difícil. O sigui, en una societat que ens marca unes pautes molt clares sobre com hem de ser, és molt difícil anar contracorrent i és molt, també molt valent perquè et trobes amb molts judicis, no? En aquest cas, per exemple, aquest vídeo, doncs, és clarament això, no? La gent es creu amb el dret de la llibertat d'expressió, d'opinar, però no s'esperen que una persona els hi contesti, no? O parlen de jutjar l'obesitat, però oi que ningú s'imagina anar a un hospital i jutjar i humiliar a les persones que estan allà ingressades? Perquè és molt cruel. És molt cruel. Però, en canvi, amb l'obesitat no ho som perquè ens hem acostumat a fer burla, a fer gràcia sobre això, no? El gordito gracioso, la gordita simpàtica, no? Ens hem acostumat a això i ens costa molt trencar amb aquests, discursos perquè és anar contracorrent i a ningú li agrada agafar el camí difícil.
Explica'ns també per què sempre comences amb aquest format, no? I que em sembla que també, doncs, alimentes una mica, doncs, un personatge, no?
Sí, o sigui, aquests vídeos estan inspirats en una noia britànica que es diu Cara, a l'Instagram es diu Nanny McBee. Ella té una secció que es diu OBCC, que és justament això, és una atenció telefònica a pues, ofendiditos pel tema de l'obesitat, no? Llavors, jo vaig veure els seus vídeos i m'agradaven moltíssim. Llavors vaig parlar amb ella per traduir-los, per fer una inspiració. Llavors el primer el vaig traduir literalment d'un vídeo que té ella i a partir d'aquí veient... La meva intenció era fer un i ja està. Però bueno, vaig començar a veure que a la gent li agradava i que era un format que arribava a la gent. O sigui, estem acostumats a que l'humor àcid ens arriba molt millor, no? I a més aquí al programa espanyol és com un humor molt nostre, molt de retintín, de ser un poco repelente, no? Llavors vaig pensar, bueno, seguim fent-los. Llavors vaig aprofitar doncs, coses que jo he vist, coses que m'expliquen la meva comunitat, coses que em trobo a les xarxes, a comentaris, i vaig seguir fent-los. Llavors, bueno, està guai perquè és una part de mi, també em deixa explotar aquesta part meva artística i a més doncs, puc enviar aquest missatge d'aquesta forma.
I a més hem de dir que utilitzes diferents plataformes, diferents xarxes socials. Ara hem de fer una aturada perquè ens hem de posar al dia de tota l'actualitat, però de seguida tornem perquè també doncs, fas les teves immersions a una altra de les plataformes que em semblen molt divertides, molt diferents i molt brutals, que és TikTok, i de seguida doncs, ens expliques també doncs, aquestes propostes. I avui, doncs, descobrint el moviment Body Positive a través d'una sabadellenca, la mare, que amb el seu perfil croquetamente el que fa és donar visibilitat a altres tipus de bellesa perquè les dones s'estimin i s'acceptin tal com són. Mare, explica'ns també, perquè em sembla molt interessant, la teva incursió, la teva immersió al món de TikTok, no? O sigui, també ets TikToker. Suposo que així també amplies el ventall.
Clar, suposo que ara ja se'm pot denominar així. He de dir que, bueno, o sigui, vaig pujar el vídeo a TikTok perquè realment jo sempre pujava vídeos de, bueno, de humor, que és el que m'agradava fer a la plataforma, és el que més m'agrada d'aquesta aplicació. Però, bueno, quan vaig pujar els vídeos, allà va ser realment on es van fer virals, perquè és una plataforma que permet doncs, que els vídeos volin, bàsicament, o sigui, és brutal. I, bueno, com va començar tot allà i va arribar molta gent allà nova, doncs, bueno, vaig seguir fent. És cert que és una plataforma amb la que m'agrada tenir bastanta cura perquè hi ha molt menys mesura que Instagram. O sigui, trobo que la gent és més respectuosa a Instagram, o almenys així m'ho he trobat jo, que a TikTok. Però la veritat és que tota la cosa negativa o tota la cosa més cruel que he rebut ha sigut per TikTok. Per tant, intento ser bastant cuidadosa amb el que penjo a l'aplicació. Però sí, si ens ho prenem amb humor i ens ho prenem amb ganes de gaudir, és una plataforma molt guai perquè es poden fer vídeos molt graciosos i intento també estar per allà, sí.
T'hem vist doncs, ballant, fent reptes, també doncs, oferint totes aquestes propostes. Escoltem també un dels vídeos de la mare a TikTok.
Hola, croquetillas de TikTok. Antes de nada, gracias por seguir llegando a esta cuenta y seguir interactuando en el contenido, mostrando un interés por él. La verdad es que me estoy familiarizando todavía con este formato tiktokero, estoy más acostumbrada a Instagram. Y además de los vídeos de gente gorda haciendo cosas, pues me gustaría poder seguir aportando un contenido que os sirviera, que os inspirara, que os hiciera reír. Al final yo estoy aquí para entreteneros y para poder aportar algo de valor. Así que he pensado que este vídeo es un momento para que me dejéis en comentarios pues, preguntas que os surjan y que os gustaría que contestaran un vídeo, temas en los que...
Suposo que en aquest sentit despullar-te com fas, no? De prejudicis, també ajuda a moltes altres persones i suposo que ells també t'ajuden amb els seus comentaris, amb les seves preguntes a l'hora d'alimentar les xarxes socials, perquè molta gent es pensa que és molt fàcil crear continguts i no ho és.
No ho és gens, i al final jo sempre els dic el mateix, que ells són el meu motor, vull dir, si ells no els agradés el contingut ni estiguessin explicant-me coses que necessiten de mi o que creuen que jo li puc aportar alguna cosa de valor, jo no estaria a les xarxes perquè no tindria sentit. Llavors el fet que estiguin interactuant, el fet que m'expliquin què els agrada que jo parli o què necessiten que jo parli, doncs em diuen, escolta'm, jo tinc dubtes amb això, o m'agradaria saber més sobre autoestima, o com millorar-la, o com faig front als comentaris negatius, doncs al final jo estic a les xarxes socials per aportar alguna cosa, no només per fer vídeos graciosos i ja està. La meva compte és de divulgació i és el que m'agrada fer. Llavors, doncs, el que ells necessitin, per això estic.
Explica'ns una mica la metodologia, no? Com et graves, cada quan, com és, doncs, perquè suposo que és complicat, no? I no sé si...
Sí, la veritat és que, sí, aviam, des de que tot va començar a explotar, doncs he de treure molt més temps per gravar i aquestes coses, perquè al final jo segueixo treballant, la gent es pensa que fas un vídeo viral i ja eres rico, no, la vida segueix, la vida continua, i jo segueixo treballant a la meva casa, jo què sé, les coses de l'edat adulta que ningú ens explica. Doncs llavors el que faig és intentar gravar diversos vídeos un dia que tinc temps, gravo diversos vídeos, llavors els tinc ja preparats, després doncs, els acabo de retocar, o moltes vegades és se m'acut una idea, trec 10 minuts per fer el vídeo, surt ràpid, surt a la primera, doncs ja està, o sigui que realment no tinc un planning molt estipulat, és segons si tinc un dia amb molta inspiració, aprofito per fer diversos, i si al moment em ve la inspiració en 10 minuts, doncs el trec i ja està.
O sigui, amb llibertat, que ja tenim masses obligacions en el dia a dia, això és una cosa vocacional, no? Perquè com explicaves, evidentment, no et dediques a això professionalment, no pots guanyar la vida, almenys de moment.
Exacte, o sigui, el que faig és, ara mateix sí que m'ho estic prenent amb més, com amb més obligació per donar un contingut que la gent li agradi, perquè evidentment doncs està clar que la gent ho necessita i jo és el que vull fer. Llavors intento sí que portar un ordre de les coses, uns horaris i tal, per pujar les publicacions i tal, però sí que és cert que, bueno, doncs que la vida ha de seguir i ho he de combinar el millor que puc. Però bueno, sí que intento fer-ho el millor possible perquè li arribi i jo també tingui temps per altres coses.
Perquè hem d'especificar, que ja ho havíem dit al principi d'aquesta entrevista, que tu, a banda de ser activista a les xarxes socials, ets cantant, no? També i actriu. Com vius aquest moment de pandèmia? Perquè, de fet, nosaltres al matí de Ràdio Sabadell et vam conèixer arran d'una entrevista al Cafè de la Ràdio amb Mireia Sanz, precisament estrenant una cançó que ara doncs, la tornarem a escoltar per acabar aquesta entrevista. Però explica'ns una mica també, no?, la teva part professional, com la portes i més ara en aquest temps de pandèmia.
Bueno, els temps de pandèmia per la cultura estan sent devastadors i ja no ens hem d'oblidar, si us plau, de que la cultura és segura, de que els actors i els directors, tot el sector, ens estem esforçant tot el que podem per seguir treballant, estem intentant complir amb totes les normes que se'ns posen perquè la gent pugui seguir gaudint, perquè la cultura és necessària i, bueno, són moments molt difícils perquè amb tota la meva penya que som actors, doncs ho estem passant molt malament, però estem amb moltes ganes de seguir treballant, de seguir creant, d'aprofitar totes aquestes experiències que estem tenint tan dures per seguir creant coses que arribin a la gent i que els animin a seguir, així que, bueno, són moments molt difícils, no ens hem d'enganyar, però, bueno, jo ara aprofito per fer gente ahora haciendo cosas i, bueno, almenys doncs, sento que no estic tan desconnectada de la meva feina.
Doncs vinga, per acabar, explica'ns una mica com va sorgir també la necessitat, no?, de crear aquesta cançó, la de Detrás del Espejo, no?, i a quines plataformes les podem trobar i també recorda'ns els teus perfils per als nostres oients si et volen buscar.
Vale. Doncs, bueno, Detrás del Espejo neix un cop més de la meva necessitat d'expressar això. Han sigut molts anys de repressió, de reprimir el que sentia, han sigut uns anys molt difícils i només vull que aquesta cançó inspiri a la gent que estigui en aquest cas, perquè sé que segueix havent-hi molta gent que ho passa malament per aquests temes, que segueix patint bullying, que segueix patint la discriminació per qualsevol aspecte físic o que el faci diferent. Llavors és una necessitat de fer un crit a l'esperança, de dir que es pot sortir d'aquí, que un es pot estimar, un pot estar millor i oblidar o perdonar totes les coses dolentes que hem viscut. Això que Detrás de l'Espejo és això, és un reflex de tot el que he viscut i una necessitat d'expressar-ho al món. I em podeu trobar, bueno, la cançó està a totes les xarxes de divulgació, està a Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, està el videoclip també, i a les xarxes socials em podeu trobar com a Croqueta Mente i com a Mar Jiménez. Sempre podeu entrar des d'un a l'altre i des de l'altre a l'un, o sigui que no teniu pèrdua.
Moltíssimes gràcies, Mara, doncs, per descobrir-nos doncs, això, aquest moviment, els teus perfils i sobretot per reivindicar i per demostrar que tots som perfectes tal com som, amb les nostres imperfeccions. Moltíssimes gràcies, una abraçada gegant des de la distància i et seguirem de ben a prop perquè doncs, ja saps, línies obertes sempre a l'emissora de la teva ciutat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Sí, gràcies, adéu.